Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir, comença a les ones, perquè de fet ja ha començat fa estona aquí a la taula. Tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Pasqual Dosó i el Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Que estàvem dient que s'ha de llegir de tot, que s'ha de llegir quants més diaris millor. Jo he recordat una frase del Joan Fuster que a mi em va quedar marcada quan vaig començar a fer periodisme: no et refis de l'home o de la dona o de la persona que llegeixi un sol diari.
Sí, Maria.
A mi
m'ho deia...
Encara que no t'agradi el que llegeixis, molt bé.
A mi m'ho deia la Pilar Benejam, que ens feia classes a Magisteri, em deia: no hi pot haver-hi un bon mestre que no llegeixi quan s'aixequi al dematí tres o quatre diaris una darrere l'altra, per contrastar notícies, perquè és veritat que les donen de manera diferent.
Bueno, jo afegiria que...
Quan més polièdric, millor. Digues.
Avui per avui no és només la premsa escrita, sinó que ens podem enganxar a totes les xarxes i de debò. Jo tinc... crec que un bon avi, que és al matí, me llevo normalment una hora abans i tal, per fer un repàs de premsa. Tot i que de vegades sembla que tots s'hagin dit el que havien de dir, però sempre surt tot el mateix, no?
Sí, jo penso que s'ha de llegir tot. Però si mires les titulars de premsa, és una cosa curiosa. Fa uns dies, sobre la tercera via, ja entro un tema.
Ja entrem.
La tercera via, la Vanguardia deia una cosa totalment contrària a el que deia el Punt Diari i el que deia la...
En el debat de política general.
El debat de política general.
Ja me'n recordo aquell dia. Va ser...
Però, Narcís, fixa't que hi ha diaris que el que diu l'enunciat no és el que diu després la lletra petita.
Ah, no, és veritat.
Saps per què passa això?
No és el titular de premsa. Això els anglesos també ho fan,
hi ha una explicació. Això normalment passa perquè hi ha llocs on el titular el fa el cap de secció i el text el fa el redactor. Aleshores, moltes vegades grinyola una mica... i es nota que hi ha una certa diferència entre el text i el titular. No vol dir que estigui mal fet o ben fet,
no,
són
rutines
de feina, però a vegades sí que es nota una mica que hi ha hagut quatre mans allà, no per res, vull dir que això és una pràctica que a vegades passa, però vaja. Pasqual, fa... tu com t'ho fas?
No, jo,
llegeixes
jo
diaris,
que,
tablets,
el que
internet...
faig és que veig la televisió. O sigui, les tertúlies de la televisió són variadíssimes i llavors semblarà que estigui boig, però...
Variadíssimes, si agafes les nacionals no necessites variables.
No. La de l'Església, allò...
La 13.
La 13.
La de la COPE.
L'Intereconomia. L'Església de la COPE, aquesta que et dic. La...
Que ara es dirà Inter TV.
La de Llotges. I després la 13, que és més moderada, allò, i això m'entretén molt, o sigui, me pone, que diuen amb allò.
Pots també, jo et recomano també la Sexta.
Però aquestes no fan tertúlies.
Sí.
Per al Rojo Vivo.
Quina hora
fan? A la Sexta
el
Rojo Vivo fan al capvespre.
Ah, però no.
Ho repeteixen al matí.
Això ho veig de nit.
Ho repeteixen abans de les 8 del matí o a les 8 del matí ho repeteixen.
I és un contrast d'opinions important. He de reconèixer que si no parlen de Catalunya, que cosa molt rara.
Jo pregunto què succeirà el dia després, l'endemà, aquesta pel·lícula que ha de fer. Jo he contribuït una mica amb el mecenatge, aquest de la...
De la Isona Passola.
De la Isona Passola, l'endemà. Què succeirà amb aquestes televisions d'Intereconomia i el 13, la COPE i totes aquestes? Es veuran en el nostre país?
Però no hi haurà televisió d'aquí uns anys tal com la imaginem ara, com la violència més de la població. No, t'explico, Narcís, ara les teles actuals, o les que venen ara, ja incorporen el navegador d'internet. Aleshores, tu pots estar a Seattle i veure Cugat.cat i veure els vídeos de Cugat.cat.
Sí, però...
Per tant, si algú està a Banyoles i vol veure què fa la televisió d'Extremadura, ho podrà fer i benvingut.
Des del format actual, dintre d'un parell d'anys, ja estarem fora.
Està canviant, ara qualsevol aparell que et compres...
Però la gent jove ja ho fa, jo no recordo ja des de fa molt temps, el meu fill no el tinc aquí, però la meva filla, veure un programa en directe de la televisió, jo crec que no en veu cap, Vull dir, tot l'únic que es veu és les notícies, així, si és l'hora del dinar i tal, i tinc l'hàbit de tenir-les. Però per al demés, un programa en directe, no. Tots s'ho baixen, us ho miren a l'hora, si va bé, etc. Vull dir, d'avui en dia els nois i noies no estan davant del televisor. Crec jo, almenys...
De fet,
jo
va sortir... però va sortir una enquesta recentment, ara l'hauria de buscar, però vaja, el titular era: la gent que té menys de 30 anys veia més el Polònia pel YouTube que per la televisió.
Sí.
I això dius, home, vol dir moltes coses, no? Que sí. Doncs això, entren al YouTube o entren a TV3 a la carta.
Però això perjudicarà la publicitat, no?
Fragmentarà el mercat.
Estan fent ara un anunci que surten, diguem-ne, els caps de comerci... de màrqueting o de publicistes i tal, amb anuncis que no són els seus, precisament dient, defensem la publicitat dona a conèixer el producte, etc, etc. Ho estan fent i jo m'imagino per això. Jo... De fet, han tingut la seva història, no? Perquè és que abans, quan només teníem un televisor, vull dir, et passaven un anunci i el veia tot Espanya. I després ja es van posar, quan van haver-hi més canals, la idea aquella de... et posaven anuncis, feien zapping i llavors ja es van sincronitzar i fan el mateix anunci almenys a totes les teles que són del mateix pal. I bé, tot això pues, està evolucionant, no? Estem en un canvi de maneres de fer.
Però jo crec que el programa, l'enquesta aquesta que deies, Pep, de la gent jove, és per un problema d'horaris. A veure, a mi també em passa, els programes que més m'agraden els duren a altes hores de la matinada, que jo a aquella hora tinc son i me'n vaig a dormir.
Ara parlem, de, si voleu, dels horaris d'aquella proposta perquè, que va haver al Congrés. Digues, Maria, acaba, no, que després en parlem.
Perquè realment, i la gent jove, pues, segurament a l'hora del Polònia o a l'hora del no sé què, que són programes que els hi agrada, a aquella hora o estan estudiant o estan a classe o vés a saber, no?
Home, estudiant.
Ser
estudiant no vol dir que estudis, vol dir que tens un càrrec, que ser estudiant.
Exacte, i de per aquella hora del Polònia, sí, però no és la majoria de gent,
No, jo no dic la majoria de gent.
No, el que fan és s'ho baixen per, així salten tota la propaganda i tots els temps d'intermitjos. S'ho miren tot concentrat i perden menys temps. I l'altre, aquelles estones, tu dius, potser estan estudiant, molts estan a les xarxes, parlant amb els amics, al Facebook,
Bueno, no sé, jo dec viure en un altre planeta perquè els meus fills no fan aquestes coses.
Quina edat tenen els teus fills? Quina edat tenen?
Mira, jo tinc nets de 18 anys, tinc fills pues, de 40, tinc de 30,
no, és,
tinc
els de tot. Els fills de 40 ja són de...
I tinc nets de 2 anys, vull dir que...
Els fills de 40 ja estan amb diguem-ne, ja se'ls hi ha passat l'arròs, amb perdó per tota la gent de 40 anys i més.
No, però en tinc de 30.
Però jo estic parlant de la gent, diguem-ne, de 17 a 30 anys.
Això enfoca el que diu el Josep ara, és el nou horari, que això és sagnant, que aquí si vols veure un programa que està una mica bé o una pel·lícula comencen a les 10.
Sí.
Si és que diuen a les 10, el diari diu a les 10 i després comencen o abans, que si l'has programada fotuda perquè la veus escarcelada, o comencen després i la veus malament per la cua. Els horaris haurien d'obligar a la televisió a complir els horaris, això una. I després anem pel canvi d'horari. Jo crec que és un debat molt interessant, el canvi d'horari.
Podem parlar, si voleu, jo...
Jo crec que...
No, ara, per exemple, el que deia la Maria, ha parlat del Polònia, perquè ha sortit aquest nom, no, per fer-li publicitat. Si no vaig errat, el Polònia comença a 3:15 de la nit.
Quan
comença? Jo no l'arribo a veure ja, perquè són hores, jo em llevo molt aviat, no? Aleshores, 3:15 de la nit, el principal programa de la televisió de començar aquella hora?
No.
Sincerament, és a dir...
És anti-rutina, anti-ordre, anti-tot.
Sí, això està lligat amb el... Jo veig els meus fills i filles i gendres i sobrevinguts que venen a casa a les 9:30 perquè acaben el treball tardíssim també. Haurien d'estar tots recollits a casa seva a les 7, com a mínim a 2:15. I si fa junts, això l'horari estranger, hauria de ser així.
Ara...
I això lliga amb el canvi d'hora que el Congrés ha recomanat. Ara aquest canvi d'hora, aquest avançament d'una hora, no el confonguem amb aquest canvi d'hora que fan el setembre, l'octubre i el mes de març. Això és una altra cosa.
És de
tornar al meridià del Greenwich. El que passa, que aquí tindrem un problema a Catalunya, és que quan vagis a França, que estem aquí al tocar, haurem de retrasar l'hora i avançar-la. Perquè Catalunya està a l'est del meridià del Greenwich.
Bueno,
està a l'est. Per tant, hauria de tenir l'horari francès, Catalunya. L'horari d'una hora més.
Hi ha una marca que posa per on passa.
Això anant cap a Caspe.
No, no, l'autopista de Lleida, sí.
Sí, quan estàs a Caspe, perquè el meridià del Greenwich passa per Caspe.
Jo que crec que perquè la societat funcioni millor... realment s'ha canviat tot el sistema. Un cop ho vaig escriure, jo me'n recordo, perquè és que fa molt temps que ho crec i ho penso. No pot ser, les persones que treballen diuen conciliació familiar, doncs dius quan, a quina hora. Sembla que es pagui a les empreses la presència dels treballadors. S'ha d'anar a buscar altres maneres. A lo millor hi ha feines que no cal estiguis presencial. D'avui en dia tots treballem amb ordinadors. Potser has d'estar unes hores a la feina, però no totes, cal que estiguis a casa. I llavors una altra cosa, vull dir, si la resta d'Europa pleguen a les 5 de la tarda, no sé, però, i hem de plegar a partir de les 7 de la tarda, però és estrany la gent que arriba a aquesta hora a casa.
Però és que són tots els horaris, Lourdes, perquè...
Els de la nit, els nanos...
El Pep em sembla que va estar a Alemanya ara. A Alemanya, sí, a les 7 de la tarda hi ha concerts a vegades. Sí, normalment,
que és el que hauria de ser.
La gent s'emplega de treballar, se'n va a casa, clar, fa un petit mos i se'n va al concert. I a les 9 del vespre ja està a casa una altra vegada. Vull dir, no cal inventar gaires coses, només no, que agafem l'horari alemany.
L'únic que passa que també hi ha una cosa, és el clima. Aquí fem molt més vida de carrer. Tu vas a Alemanya, te'n vas a Copenhague o a la Dinamarca i no hi ha un bar al carrer.
Perdona. Això no és veritat. Jo hi he estat moltes vegades a Dinamarca i hi ha fantàstics bars fins a altes hores de la nit.
Bueno, però no és precisament una cosa, els horaris, el que no permeten gaudir d'aquest clima? És a dir, perquè si la gent surt a quarts de nou, precisament no podem gaudir del clima pels horaris que tenim. Perquè això és una idea que es llença. És que tenim un clima que ja sabem que el clima... Escolta, el clima el tenim, però l'horari el podem adequar i gaudir més del clima. És a dir, puc anar a fer una cerveseta amb els meus amics a les 7 de la tarda?
Tu passes a les 7 de la tarda amb un poble francès i no hi ha ningú. En canvi, passes a les 7 de la tarda amb un poble espanyol i està ple al carrer i la gent...
Però això no vol dir que...
Sobretot a la primavera i a l'estiu.
Però això no vol dir que el poble francès no estiguin disfrutant d'una cervesa. Segurament que no en un bar, perquè no n'hi ha tants com aquí, però sí en un pati de casa seva.
Bueno...
Pasqual, que no t'hem deixat parlar.
A veure, jo la primera sorpresa va ser que aquest desplaçament del fus horari del mediodia de Greenwich fos a l'època del Franco, i fos perquè el Franco volia tenir... Jo no ho sabia i no ho havia sentit dir mai. Aleshores jo tenia 2 anys i no d'allò, però m'ho hagués pogut algun cop. És a dir, estem dintre...
No hi era en la formació de l'Espíritu Nacional, això.
Això no devia ser, no sé si era un mèrit o un demèrit, ni tampoc sé exactament...
Tantes coses no hi eren i que ara en parleu molt.
Ni tampoc sé exactament segur si era per fer la pilota als alemanys, com sembla que de llonces, o perquè, clar, si Alemanya i França feien un horari, voler fer nosaltres l'altre. Segona, no sé si el desplaçament d'horari provocarà també el desplaçament d'aquesta hora provocarà també el canvi d'horaris de les oficines. O sigui, no sé exactament què té a veure. Dit altrament, a mi em fa la impressió de que si haguéssim volgut ja fer un conciliar, com deia, els hàbits del treball, etc., ja ho haguéssim pogut fer amb aquest horari.
Una de les promotores d'aquest canvi d'horari és la doctora Chinchilla, de l'IS, sí, molt propera en els teus sí, plantejaments en tots els sentits de la vida, i proposa un canvi d'horari i de costums i de vida.
Exacte, però perquè... sentit que llavors entrem dintre d'una àrea més profunda. Evidentment, jo recordo un nebot meu que li deia: no em posis al llit que fa solet, encara fa solet, i és evident que la llum influeix dintre de la...
Sí.
Però bueno, també deu influir quan passen 12 mesos de llum o 6 mesos de llum.
A Finlàndia passen 6 mesos de llum.
De llum.
No, hi ha una resposta biològica.
A 5 quilòmetres estan fotogades.
Sí. Aleshores, crec...
A les 12 i mitja del vespre es fa...
Crec que el que sí que seria important seria que les empreses no veiessin en el senyor que es queda més temps com el més treballador. O sigui, crec que s'han de canviar els hàbits des d'aquesta manera. Jo sé que, deia la Maria Alemanya, i sé també que a Anglaterra, a 5:45 se'ls cau el bolígraf del llapis. Però se li cau el bolígraf des del director fins a l'últim d'allò. I el que es queda, li diuen: tu ets tan ineficaç que t'has de quedar més temps.
És que aquest és el canvi de mentalitat.
Exactament. La presència, que deia la Lourdes, que és cert que segurament no caldrà tanta presència, i després els canvis d'hàbits, que aquí sembla que más pelota, más nota. I quan més temps et quedes, més mèrits estàs fent per l'empresa.
Quan, de fet... Hauria de ser que no ho has acabat de fer del tot bé, o que t'han donat un volum de feina que no pertoca, que això també pot ser un error.
Ara, aquí hi ha una cosa, si canvia l'horari, per exemple, a Anglaterra tindran més llum que nosaltres, perquè encara que sigui dit del mateix fus nostre, estan molt més al nord. Per la qual cosa, si aquí a les 9 a més passar fosc a l'estiu...
Però per què lligues la llum amb la feina?
Sí, no, parlo per la vida. Si tu ara te'n vas, vens aquí a les 9 del vespre a Sant Cugat a l'estiu, mes de juny, Hi ha llum i estàs aquí. En canvi, quan s'hi caigui el canvi d'horari, potser a les 9 del vespre estarà fosc.
Home, jo vaig
a Anglaterra a les 9 del vespre serà de dia.
Bueno.
A Galícia no es fa de nit fins a les 10:45.
És com una hora de retras.
Bueno, jo penso, sobretot, el que és important és la racionalització dels horaris. Vull dir, que s'ajustin a les hores de sol més o menys, pues, m'estarà molt bé, però tot plegat això serà... poc temps, vull dir, ens podem desplaçar de la resta. El que passa és donar-li un nou sentit a l'organització social de les famílies. Mireu, però a més, tal com ho tenim plantejat, sembla que som el país que dorm, crec que és una hora i mitja menys que la resta de l'entorn, no? I això té unes conseqüències, mireu, conseqüències amb la salut, conseqüències estem més estressats, més agressius, falta de rendiment. I jo torno també amb una dèria que tinc amb la gent jove. Què fa la gent jove a les 6 del matí per divertir-se? Vull dir, llavors venen tots els problemes, els consums, els no sé què, racionalitzem
de fet,
tot això.
De fet,
fan un concurs, aviam si se'n van a dormir a les 3 ja ha sigut una porqueria.
És que les discoteques comencen a les 2 de la
tarda. Pues, aquesta és l'altra.
De fet, heu tret,
heu tret el
nom de la Núria Chinchilla, que és una professora de DS que és especialista en conciliar vida laboral familiar i fer recomanacions. El 2005, el 19 de desembre del 2005, ja va venir a Sant Cugat, al Sant Cugat Tribuna, i va demanar als empresaris, ho dic perquè tinc aquí la Maroteca Digital, va demanar als empresaris de Sant Cugat buscar fórmules per conciliar vida laboral i familiar. I l'altre dia la vaig veure en una entrevista i deia unes obvietats tan fortes que jo penso, però com pot ser que no hi hagi algú que hagi dit doncs fem-ho, va dir.
Anem a treballar.
Una
senyora que
que és una, sí, ho fa molt bé, de veritat. Va sumar 4 o 5 coses. Una, Meridià de Greenwich, n'hem parlat. Que la productivitat a les empreses ha d'estar marcada per objectius, no per hores.
Molt bé.
Que hi hagi menys pauses per dinar, que es dini a la una, que s'esmorzi més aviat i que no hi hagi pauses de 2 hores, sinó que n'hi hagi de mitja hora o d'una hora, depenent de les necessitats.
Sí, d'acord, sí.
Que les televisions, aquí som responsables dels mitjans de comunicació, no fem els informatius a les 9, fem els informatius a les 8 del vespre, per exemple, avancem les hores. Un exemple que ella posava era el futbol de la Lliga de Campions, que és Europa seriosa, i comença a 3 quarts de 9, no comença a les 10 de la nit, com els partits de la Lliga Estatal. I vaja, sumant 3 o 4 fórmules d'aquestes que va dir, i la puntualitat, que això també explica que la puntualitat, doncs si no hi ha puntualitat es fa perdre el temps, no? I vaig pensar, home, i aquesta senyora, és a dir, està repetint unes obvietats des de fa tants anys i ningú se l'escolta, o no se l'escolta prou.
Aquest assumpte, totalment d'acord amb aquesta senyora Chinchilla, però l'he sentit amb alguna altra.
Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Estem parlant ara d'això, ara estem parlant d'això.
Però dic, de vegades veus que la política està tan desfasada de la gent, perquè això estem parlant, jo crec que està al carrer, la gent sí que ho pateix i ho viu. Perquè això que no crec que fos tan complicat, més complicat va ser passar de la passeta a l'euro.
No, això no es resol. Canviar els hàbits d'un poble de 47 milions d'habitants i els italians...
De 20 en 20 minuts, escolta'm, en 5 anys ho tenim resolt de 20 en 20 minuts.
Però és difícil.
Jo el que crec és que han fet, de tot això que deies de la doctora Chinchilla, han fet-lo fàcil.
Ho he resumit molt, però
vaja. Han fet-lo fàcil, que és canviar-lo, han fet, estan proposant fer-lo fàcil. Però tot l'altre que és canviar tots el rigor,
costums,
tot això és molt complicat. I a més no es pot fer en un ocase, no es pot fer amb un reial decret.
Jo, no, mireu, ara, és la voluntat i el consens de totes les forces.
Sí, però això ha d'haver-hi els mitjans de comunicació, els teatres, les orquestes, tot.
Bueno, doncs anar-ho regulant, doncs una cosa... Mira, jo sempre dic una cosa, un problema que és molt gran, si el fem a trossets, ja llavors tens problemes petits. Un problema petit no és tan difícil d'implantar, i llavors un rere l'altre van fent tots.
Ella deia una cosa que explicava que hi havia empreses estatals i catalanes que havien optat per adequar els horaris al, diguem-ne, al dinamisme europeu, i que al cap del temps s'adonaven, una, que la productivitat augmentava, la gent no estava tantes hores però treballava millor, la felicitat de la gent millorava,
sí,
i aleshores el rendiment es disparava. I molts dels caps aquests que entrevistava deien, ai, per què no ho havíem fet abans? Diu, home, tenia models vostè.
Mira, hi ha una altra cosa que millora això, seria el cost del transport. Perquè molta gent amb 2 hores al migdia ha d'anar a casa, dinar i tornar. D'altra manera s'eviten el transport. I en mitja hora, una hora màxim, depèn de les circumstàncies, es podria dinar i fer un àpat senzill a l'hora de dinar. I després sopar a casa bé.
L'àpat es pot fer, si tens temps, diem-li, entrar, que sopa, si te'n vas a dormir...
No parlo del dinar.
Bueno, però vull dir, pots fer al dinar una cosa més suau, més...
Un tòper.
Sí, i llavors al vespre, doncs el moment que està tota la família reunida, perquè ara no hi és mai...
A mi el problema de la família em preocupa relativament poc.
Oh,
però
pues allà s'aprenen moltes coses, Marí,
mantet,
tu ho saps.
Mantet.
El que sí que puc dir que he intentat aconseguir treballar per objectius tenint a 300 persones a les meves ordres a l'àrea de serveis personals d'un ajuntament. I no ho he aconseguit, no he aconseguit que el cap de personal entengués que no poden anar a fitxar a les 8 del matí i marxar a les 3 de la tarda, perquè els clubs esportius es reuneixen a una altra hora, les empreses culturals es reuneixen a una altra hora, i per tant has d'anar per objectius i no has d'anar per horaris tancats. No he aconseguit que cap de personal dels ajuntaments on he treballat ho entengués, això. Bueno, potser sí que hem de canviar la mentalitat de la gent, que és el primer que s'ha de fer.
Jo volia fer una altra aportació.
Digues.
Tenia un amic meu que de Llonces i va tenir una empresa i va fer exactament això, 5:45, plegar tothom i segurament va trobar aquests beneficis que estaves dient tu de millor d'allò. Per tant, entenc que això no hauria de ser, aquest canvi d'hàbits no hauria de ser una cosa promulgada pel govern, sinó que crec que per les pròpies cambres de comerç, per les pròpies associacions d'empresaris, etcètera, etcètera, que anessin com a toca d'oli donant aquesta...
Les escoles de negocis. D'acord, però hauria d'haver-hi... Però hi ha unes coses que són... que s'haurien d'ajudar per l'administració pública.
Vale.
Per exemple, els col·legis, els formularis, els teatres, les televisions...
Home, ha d'haver-hi un acord entre tots. Si un ho fa i l'altre no ho fa, malament.
Si a mi aquí al centre comercial d'aquí em obren a les 10 del matí i em tanquen a les 10 del vespre, en comptes d'obrir-me a les 8 del matí i a les 8 del matí tancar-me a les 6 o a les 7 de la tarda, doncs clar, tot això no lliga.
Sí, però a veure, racionalitzar la situació... Jo he estat en pobles petits a Anglaterra, que hi ha un centre comercial que obre les 24 hores del dia.
Sí.
Però això no vol dir que
la immensa majoria
que la immensa majoria facin aquests horaris. Per tant, és un problema de racionalitzar.
Sí. Bueno, però aquest cita que comencés com aquí Sant Cugat, que hi ha farmàcies de les 24 hores, i això ha d'existir, i centres comercials que puguis anar a buscar un paquet de cervesa
no,
a les 4 de la matinada.
No, ha d'haver-hi la llibertat total, però... que obrin el que vulguin, perquè després, si no hi va gent, o sigui, si la gent ja té muntat, no té per hàbit per anar a comprar a les 7 de la tarda o a les 8, no hi anirà, i va quan realment li fa faltar alguna cosa i ho necessita.
Llavors,
ja sabran els centres comercials si convé o no mantenir
obert. Deixem els centres comercials, les botigues, que tu ets que llibertat absoluta, però parlem dels col·legis, parlem dels teatres, parlem tot això, si comença a fer
això
tothom
sí.
El que vol, això no canviarà mal.
No.
Han d'haver-hi uns horaris que comencin al teatre a les 7 de la tarda i a les 8 o a les 4
de la tarda. De tota manera, el que entenc és que tots esteu d'acord amb que
s'ha de canviar.
Tots estem d'acord.
Això és unànim.
Hi ha d'haver un procés de canvi que ha de ser conjunt.
Aviam qui ens escolta.
No pot ser per decret.
Tenen aquests micros oberts per demanar-ho.
El que penso és que el canvi d'horari a Catalunya s'ha per poc temps, perquè arribarà un moment que tornem a tenir l'horari aquest, perquè estem al fus, estem a l'est del meridià de Grims. Per tant, hem de tornar a agafar el meridià francès, l'horari francès.
Però si no m'importa tant el tema d'una hora. Jo avui no me la vagin bellugant. Que me la deixin estar
perdona.
I que llavors s'organitzi el tema
social.
Sembla que
no ho entès gaire. El canvi d'horari cada 6 mesos, això existeix a Anglaterra,
sí,
existeix a tot arreu. I això continuarà per sent-hi. És l'horari, és una hora menys, i llavors a l'octubre hi haurà una hora més, i el març una hora enrere. Això continua existint, no és això el que demanen, eh?
No,
el que demanen és una hora menys de sempre.
Social.
A Anglaterra hi ha un canvi d'horari cada 6 mesos. I a tot arreu, un canvi d'horari... Bueno,
a mi això em preocupa poc, la veritat. El fet de que dini a les 2, o dini a la 1, o dini a les 3, i sempre sigui igual, doncs el primer dia m'acostumo i ja està. El que no m'agradaria és que anéssim variant, perquè fins i tot els malalts, animals, aquests...
Això no ho trobaran, això no s'ha dit.
De fet, l'Odès acostuma, si surts de vacances un mes a França o a Alemanya, o vas a dinar a les 12 abans de la 1 o no et serveixen dinar.
Per això dic, a mi m'agradaria, no estiguéssim, diguem-li, anar canviant, perquè quan vas de vacances vas amb unes condicions. Quan estàs, potser, els malalts, els nens petits, tot això...
Cada 6 mesos
el canvi. Sí, això d'anar canviant l'hora a mi em molesta.
Cada 6 mesos. Però això no és el que s'ha dit en el Congrés.
D'això mai m'ha quedat del tot clar
si
s'estalvia o no s'estalvia. Perquè depèn de qui parla, diu, ui, això de que s'estalvia o no...
Jo tinc dubtes seriosos que
s'estalvia. És discutible. Jo, fins i tot, no posaria la mà al foc.
És un altre debat, aquest, eh?
Exacte.
El debat que estàvem parlant al principi és el canvi d'hora per sempre.
Jo, per mi, la racionalització dels horaris és una cosa, i estic totalment, vull dir, compromesa amb el que em diguin, i el tema això d'anar enviant cada mitja en l'hora amunt i avall, això no sé si m'aporta alguna cosa en especial. O sigui, no ho tinc tan clar, sigui beneficiós per qui.
Bé, estem d'acord al 5 que s'ha de canviar.
Sí. Molt bé, sí. Com funciona.
Vale.
Escolti'm, home, jo crec que és la primera vegada que ens posem al 5 d'acord, no? Això, home, canviar. Jo crec que és històric, eh?
S'ha de canviar la mentalitat, estem d'acord,
sí,
també.
Sí, no, però, i quan vius a l'estranger i vas amb un horari d'aquests, quan tornes a aquests horaris mediterranis, mesetaris, acabes boig, perquè quan t'acostumes a la normalitat d'haver un horari que funciona
això
millor...
Això d'horaris mesetaris...
Mesetari i mediterrani, dit, eh? Sumar les dues coses.
Si fos mesetari no hi haurà gaire.
No, home, és la maceta, peninsular, ibèric, el que vulguis fer servir, geogràfic, ja m'entén.
Estic pensant tota l'estona amb aquests termes d'independència.
Això és més un problema de ciutats, al camp no tenen tant problema.
No, van relacionats amb el sol, clar.
Els horaris del camp van relacionats més amb la llum del sol, és veritat.
L'adjectiu que ha posat...
De fet, ara es venen uns rellotges, no sé si els han vist alguna vegada per internet, que no desperten amb el so, sinó que desperten emetent llum. A poc, gradualment, el rellotge emet llum. I té una explicació, que és que el cos està adaptat a despertar-se quan hi ha llum. Aleshores, per evitar aquesta manera de despertar-se tan brusca que hi ha amb el soroll, que moltes vegades la gent té el cap encara emboirat, doncs fan servir la llum per despertar. I de fet és el que passa al camp, no? Que la gent es desperta doncs, més aviat amb el sol. Vull dir,
i amb els gall.
Tot té una explicació, amb el gall.
Amb els gall que canten davant de casa del Pasqual.
I els gals per què canten? Perquè tenen un efecte directe en la llum. Jo tinc un lloro, s'ho puc dir, eh?
També
a
fa.
A la que cau la llum, ja demana està. Per anar a dormir i no para fins... De vegades dius, aguanto una mica més, lloro, encara és d'hora.
Doncs no,
doncs no, l'has de deixar dormir.
Escoltin, parlem de l'enquesta de La Vanguardia.
Endavant.
Tot i que ja sabem que les enquestes doncs, tenen això de l'estimació i tot això. A veure, dic els resultats. CiU, 36-37, ara en té 50. Esquerra Republicana, 36-37, ara en té 21. Per tant, tindríem un empat entre CiU i Esquerra. El PSC, 15-16, ara en té 20. PP, 14-16, ara en té 19. Iniciativa 12-13, ara en té 13, Ciutadans 12-13 i en té 9, i la CUP en té 3 i passaria a 6.
Bueno, començo jo?
Sí, no, escolta.
Bueno,
sí.
Pues, mira, jo d'entrada, el tema del PP i dels Ciutadans, jo el deixaria una mica al marge, perquè com que aquí a Catalunya, per exemple, manifestar-te segons de quina manera està mal vist, et senyalen?
Quan?
A mi sempre.
Pensava que era una manifestació.
Llavors,
manifestació pública.
Llavors, normalment, com que això passa, el vot, sobretot del Partit Popular, és un vot que està una mica més ocult. Aquí, el que s'ho ha de plantejar molt, molt clar és Convergència. Que amb aquestes dues...
I el Pasqual fa una cara, eh?
No,
perquè no
però
ens veuen,
és
eh?
Que, home... Com davalla. Vull dir, davalla d'una manera... estrepitosa en favor d'Esquerra. I llavors, per acabar-ho d'adobar, paral·lelament a aquesta enquesta en va haver-hi una respecte a l'estat espanyol. I allà sembla que el PP recupera posicions.
Del país, no. Era de...
Sí, crec que era del país.
Jo he agafat aquesta, que és l'última, eh?
Sí.
País,
però vaja,
país,
el del país és d'ahir, és paral·lel a aquesta.
Qui les feia, les enquestes? Quina empresa en feia, les enquestes?
Si vols t'ho dir, que aviam ho miro.
No, ara ho miro, ara ho miro.
És pura curiositat.
Clar, ara,
perquè, esclar, depèn de quina empresa fa les enquestes, te'n pots fer més cas o menys cas.
Pasqual, què us passa, bueno, que caieu tant?
El país no vagi a favor del Partit Popular habitualment.
No. Eh? Dic l'empresa, no el diari.
Pasqual, què us passa?
Jo
si és que això és cert, vull dir, que
si
sempre ens ho agafem amb
si és que
pinces.
Això és cert. Personalment penso que és molt més important Catalunya que el partit. Penso que és més important Catalunya que Convergència.
Home, això és el que els demanem als polítics, no? Que posin les persones al país
per
pel
tant,
davant.
Per això va abraçar d'una manera tan forta el Mas la independència, perquè era més important el país...
Exactament.
Que no el partit.
El Mas ja sabia, que tot això eren davallades, però diu, el primer és abraçar Catalunya. Per tant, home, a mi em sap greu que el meu partit faci davallades, és evident, però jo penso que si aquesta davallada és el sacrifici per tenir la unitat a Catalunya i que puguem ser lliures, etc, etc, a mi em sembla que és una bona davallada.
Jo diria que la unitat no, perdona, és l'àudio de la unitat.
No, he dit humitats.
Unitat.
Un moment, deixem acabar.
Aleshores, és una davallada preocupant. Home, evidentment seria millor que no la tinguéssim i que tothom abracés aquest camí del mig, però si el que proclamem és la independència, és evident que el partit independentista per antonomàcia és Esquerra Republicana. I d'altra banda, hi ha molta gent que encara no se'n refia prou d'en Mas i que pensa que a l'hora de la...
D'en Mas o d'en Duran?
Són temes diferents. No, realment, el Durant sembla que es va desmarcant a poc, però bueno, després van donde digo, que dije Diego, bueno, no se'n fien tant d'en Mas i diuen, per si de cas després s'arronsa, m'estimo més votar Esquerra Republicana, aquesta és la davallada.
Jo diria que sóc molt mal pensat, enormement mal pensat, sobretot amb
l'avantguàrdia, no?
Exacte. Jo diria que això està fet per donar un toc d'atenció en Mas o a la Convergència i Unió, dient no siguis tan darrere perquè t'estan fomentant els vots.
La Maria diu que sí, eh?
Estan fent calaix. Estan fent calaix de vots, com va dir el Duran Lleida, d'Esquerra Republicana. Com que està fet per l'avantguàrdia, no me'n refio ni un pèl. Però, de totes maneres, el que va dir en Oriol Junqueras i que el Pasqual acaba de ratificar amb les altres paraules, és el mateix, no importa els partits. Esquerra Republicana està disposada, i ho ha dit l'Oriol Junqueras, a no guanyar cap elecció per si aconseguim la llibertat. I això és així. Que Convergència ara perd, bueno, molt bé, ja els tornarà a guanyar. Però de moment s'ha de sumar que Convergència, si es posa Unió, però el Duran Lleida jo crec que està suïcidat o està ja enterrat. Però no la Unió, la Unió continuarà i florirà una altra vegada. Però de moment s'ha de veure que els 13 o 14 diputats de Convergència d'Unió dintre del Parlament avui dia voten a favor sempre de la unitat, O sigui, que em sembla que el Duran Lleida està totalment. Anar a la tercera via, ja parlo i ja m'estic una mica i ja acabo, que la tercera via és, o sigui, ha d'haver-hi el sí o el no. I si surt el no, és que l'edifici serà gestionar el no. I aquest no serà la tercera via, buscar-la. Perquè Espanya, o sigui, l'estat espanyol no podrà despreciar a Catalunya perquè haurà guanyat el no d'Estats Units amb ells, per tant haurà de donar-li alguna cosa. Que la gestionin els que diguin que no i els que guanyin. Esquerra Republicana no gestionarà el no i Convergència i Unió tampoc votarà no, almenys Convergència tampoc gestionarà el no, que ho gestionin els que vinguin. I que no proposin terceres vies avui, que ja és una cosa morta totalment. El Pere Navarro, és clar que perden perquè estan, no saben per on van.
Maria. No l'estima gens, el pobre Pere.
Gens. No, el Pere sí, el Pere com a persona sí, per les seves idees polítiques. Bueno, em fan més mal que inclús que les del PP.
No, a mi em preocupa Maria. Moltíssim una cosa que tu has parlat abans d'una pel·lícula, El dia després. Hi ha hagut fa poc, em sembla...
L'endemà.
És igual. A Irlanda hi ha hagut ara una votació per un tema de Senat que no té res a veure. Però, a veure, 51 a 49, em sembla que han quedat. Sí. Però amb el 39% de participació de la ciutadania. Com ho gestiones, això, després? Pregunto, eh?
En democràcia ha guanyat el no.
No, aviam...
És que a mi quan parlen de majories qualificades quan deia el Mas,
em sembla ridícul. No, a veure...
No el 50% més un, el 51%.
Narcís,
el 50% més un individu no és, ja té majoria.
No és que em preocupi només per aquest fet, és que a les eleccions municipals a mi em preocupa molt la gent que no va votar. Perquè el municipi és la cosa més propera al ciutadà. I per tant, llavors, que no es queixin de si es fa bé o si es fa malament. Normalment el que es queixa és el que no ha anat a votar, generalment.
Sí, però també és que els polítics dels municipis no fan bé la feina. I que les llistes tancades, escolta'm, aquí, quan es presenta la llista de Convergència i Unió, escolta'm, em vols dir els noms dels regidors que hi ha a
Catalunya?
Tu sí, perquè és una persona informada. Però escolta'm, tu sí. Però aquí, per exemple, Convergència i Unió, l'alcaldessa, Mercè Conesa, l'altre tal, coneix els primers de llista. Els altres són d'aquells que han sigut fidels del partit.
És un problema del ciutadà que s'ha de preocupar de conèixer els...
Si a les eleccions de Sant Cugat, i dic com a exemple de la ciutat, hi haguessin regidors que estaven al seu districte, al seu barri, que haguessin de lluitar, hi hauria com a
participar. El PSC de Sant Cugat, i ho pot confirmar el Pasqual, que no em deixarà per embustera, el PSC de Sant Cugat sempre ha fet les seves llistes posant gent de tots els districtes a les seves llistes.
No és això, posant, hi ha vegades posant.
Posant gent a totes
les... La gent aquesta s'ha de guanyar el supuesto en la llista, estan i parlant amb el barri.
Normalment eren el president de l'Associació de Veïns de les Planes, el president de l'Associació de Veïns de la Floresta, el president de l'Associació d'Entitat Municipal Descentralitzada de Vall d'Oreig.
Saps que no és així.
Home, si vols et dono noms i cognoms...
Les llistes són tancades. Les llistes són tancades i les fa el partit.
És el que t'està dient.
Que veure.
Pues és el que t'estic dient.
Són tancades.
però posaven però gent de tots els territoris.
No, no, no han de posar
res. Tu dius un altre model. Tu dius, per exemple, si jo visc a Valldoreix, que pogués votar per l'alcalde o l'alcaldessa i que a més pogués elegir un regidor d'aquell territori i que cada partit presentés un regidor de cada territori que aquell regidor em defensés el ple de l'Ajuntament.
Són les llistes alemanes.
Sí, tu dius un canvi de model.
Totalment un canvi de model.
Sí,
i aquesta desafecció...
Però és que no és contradictori el que esteu dient. Heu d'estar explicant un cas i tu estàs dient un canvi de model.
Aquesta desafecció que hi ha, que diu la gent propera, que les eleccions més properes són les municipals, estic d'acord, però si els partits que són, tenen el monopoli de la política, doncs provoca una desafecció inclús a gent que no sent la política. Nosaltres estem aquí sentats i la sentim i anirem a votar. No necessito que... Però la gent necessita que diguis al senyor fulano de tal, el senyor representant del Partit Socialista d'aquest barri central, de les Planes o de la Floresta, s'ha guanyat el puesto perquè ha fet discursos allà, perquè el veuen treballar, perquè veuen que van allà. Aquí no el posen. Que serà el president. Bueno, molt bé, serà el president, però millor el president no l'agrada a tothom. S'ha de guanyar el puesto. S'ha de guanyar el puesto com a Inglaterra.
Pasqual.
A veure, deia, ha començat el tema perquè a Irlanda deia la Maria que havia votat el 39%
de la població.
Sí, molt poc.
Era poc. Aquí poden passar dues coses, o que el ciutadà estigui molt despolititzat, que no tingui cap interès en la política, o que el tema no els interessés gaire, perquè jo crec que era desmuntar el Senat o alguna cosa d'aquesta índole. Aleshores dius, home,
però tenia un rerefons aquest.
Perdó?
Tenia un rerefons.
És possible, però rerefons que pel que es veu no havia arribat a la població. Aleshores potser no era un tema molt interessant i potser no és un exemple massa reeixit, però bueno, vaig a la segona banda que he de dir que, igual que deia la Maria, a Convergència també hem mirat sempre de tenir un militants, o sigui, que en la llista la formessin també gent dels districtes. Clar, trobar gent a les Planes era relativament complicat, i trobar gent que, a més, fos un líder de les Planes era relativament complicat. Us puc assegurar que per trobar un líder a Valldoreix, que en Pau reposi, vull dir, ens va costar, perquè Valldoreix tampoc teníem tants... O sigui, és dir, què intentes? Efectivament,
pagueu la quota d'Unió. Jo no ho vi, que esteu pagant una quota Unió.
Sí, però en aquella època aquella era de Convergència, de quan t'estic dient.
No,
què intentes? Que hi hagi gent de tots els districtes per tenir tots els problemes, per viure una mica tots els, tenir la veu de tots els problemes dintre de les llistes i dintre del programa, etc, perquè el programa s'ha de confegir. Les llistes potser són tancades, però el programa s'està confegint, o sigui, afegint un darrere l'altre tots els suggeriments als barris. Aleshores, no és fàcil trobar aquests líders. Clar, sí, segurament els socialistes sí que tenien més possibilitats de trobar el de l'associació de no sé quantos i el de l'associació de no sé què, que eren més aviat d'esquerres. Però a Convergència ens era molt difícil trobar persones significatives en molts districtes.
Pues, que s'ha d'enviar la llei, la manera de com s'organitza tot el sistema electoral.
La llei electoral s'hauria de canviar.
S'ha de canviar, malgrat la presidenta Joana va dient sí, aquesta legislatura també ho va dir la passada.
No, faci
ja una vegada això. Tota la vida aquí, sí, que som l'única unitat que no té una llei electoral. Sí.
Bé, de fet, però a veure, és veritat que no hi ha llei electoral catalana, però que fa servir l'espanyola, vull dir que és la mateixa que es fa servir per votar al Congrés dels Diputats, ho dic perquè...
T'estic dient una cosa,
que si bé és cert que hi ha un teòric compromís per canviar la llei, s'està fent servir la llei espanyola, que és la que es fa servir per anar a votar les eleccions generals, ho dic perquè...
Però guaita tu, amb una cosa, és que competència generals, sí, i capacitats...
Sí, si a mi no m'ho diguis, si jo no...
I aleshores, clar, a mi quan m'expliquen que funcionaríem tan bé aquí, dius, bueno, pues ja es veu. Pa mostra un botó.
Si posem botons de mostra, la mostra que estan fent per evitar l'independentisme a Catalunya amb l'aprovació dels pressupostos, amb l'acostament cap a la tercera via...
Això no ho fan per Catalunya, això ho fan per la necessitat espanyola, aquests pressupostos.
Home, sí, això, eh? Això està clar.
Home, no estem en crisi. On havíem arribat?
A veure, no.
No n'estem sortint.
El problema és percentual, és el percentatge que ens toca aquí i el percentatge que toca amb un altre. O sigui, si el pastís és petit, ja estem d'acord que el pastís és petit.
El que passa és que, clar, plantejar-ho, diguem-ne, en la situació en la que estem, que més que triar el que fem a Espanya, ens ho diuen una mica indicat per on hem d'anar, doncs molt, molt, molt no tenim què dir.
Lourdes, tu no creus que a l'hora de fer els pressupostos el govern estatal hauria de prioritzar aquelles parts del territori que haurien de ser les... que haurien de ser les locomotores econòmiques per sortir de la crisi.
I un criteri de retorn de l'inversió.
De racionalització.
I de retorn de l'inversió.
Criteri de racionalització.
I això, aleshores, coincideix amb els números que ha fet el govern.
El que passa...
Indiscutiblement, sí o no?
Sí, sí. Doncs... Dic de debò, el que passa que, clar, la situació és la que és i en aquest moment és que d'inversió espanyola...
El retorn de l'inversió.
És que en aquest moment la inversió espanyola és...
El retorn de l'inversió
és la inversió
és
privada,
el TGV,
no la pública.
El retorn de l'inversió és el TGV que va a Galícia des de Madrid o és el corredor del Mediterrani?
Sembla,
o és l'enllaç amb les llances?
Tu, que sempre per aquí els micros dius que em consideres intel·ligent, doncs, tu creus que a mi em pot semblar bé?
No, però digo...
Pues ja està. Però no ho he dit, si no tinc cap mena de problema.
No has dit que
sempre ho he dit.
Que el TGV estaria mal fet.
D'igual manera que era absurd el TGV cap a Sevilla en el seu moment, el primer que s'havia de fer era portar-lo...
La Primera Guerra Mundial va venir per uns trencs que volien fer els alemans i els anglesos. I la Segona Guerra Mundial va venir per veure qui venia amb les armes.
Mireu, us dic les xifres.
I ara el TGV té diners, algú cobra molts diners.
Sempre és per un tema econòmic. Sempre és per un tema econòmic.
Les inversions de l'Estat a Catalunya s'han desplomat un 75% des de l'inici de la crisi. El pitjor registre de totes les comunitats autònomes. Un moment, deixa'm acabar. Lourdes, ara
si
et donaré
no parlo,
la paraula. Ja, però alguna cosa anaves a dir. És a dir, per cada 4 euros que rebien el 2008, el 2014 només se'n rebrà un. I una cosa són els pressupostos, i una altra cosa és l'execució dels pressupostos.
Sí.
Que és la pitjor.
Que els periodistes, jo crec que aquí cometem un error, que parlem molt dels pressupostos, però no de l'execució dels pressupostos. Sí, és a dir, d'allò que es diu, que es gasta, no? Doncs no, ho dic per tenir la dada.
És que en aquest moment les execucions...
No,
ens deuen més de quasi 3.000 milions d'euros de l'execució del pressupost.
No,
que de la diferència... No, la disposició addicional tercera
de l'Estatut.
I ara jo us dic una cosa, anem a fer un,
breu,
un exercici d'imaginació. Imagineu-vos que nosaltres som dirigents... del govern central de Madrid. Aleshores, quan tu veus que tens
un atac de cor al Narcís,
una zona que es vol independitzar, que vol marxar, que no sé què, no sé quantos, que et posaràs
ara,
allà a
fer... Ara bé.
Si fossin si intel·ligents, deixarien fer el referèndum.
Però tu, Lourdes, una parella, són una parella, i un vol que l'altre no se'n vagi. Què li fa, mimos o li fot
o
un cop de cul?
No, mira, si li fa mimos, jo ho t'he perdut per segur. O, a cas, quan has tingut... Bueno, és igual, no...
No, ho dic amb un exemple general, eh? No, no vull ficar la vida
o sigui,
personal de
no
ningú que
hi ha
res
re més pesat que un que et vulgui
classe,
consentir...
Jo no dic, amb classe,
que un que et vulgui consentir tu no vulguis saber res d'ell. Això és terrible.
O sigui, patada al cul.
Jo crec que la Lourdes ha posat el dit a la nafra, perquè els que segurament la Maria també se'n recordarà, els Ferrocarrils de la Generalitat, no sé si finia la concessió dels 75 anys a 1985 o el que sigui, des del 1880 no invertien ni un duro amb aquells trens que s'independents que se'ls quedaria a la Generalitat. Llavors és molt possible que vegin la independència tan a prop que diguin no volem invertir ni un duro
això,
en aquí.
Això a tu t'agradaria, però clar...
No, no és així. És el que has dit tu.
Tabassa... No, jo dic que si s'ho plantegen, clar, per si...
Tabassa... El corredor del Mediterrani fa anys i no és un problema d'independència, llavors no es respirava aquesta independència. L'enllaç amb l'aeroport, tampoc. Els 6.000 milions d'euros que va costar la T4 de Madrid i les 200 o el que hagi sigut... Bueno, i ara que estan, que l'aeroport de Barcelona ha superat el número de vols i passatgers a Madrid i ja estan que tremolen.
L'adjudicació de Tabassa acabava l'any...
Apaga i vam-nos.
L'adjudicació de Tabassa acabava l'any 13. Hi ha coses escrites que ho diuen, eh?
Sí.
I ara l'hem venguda.
No, i el pitjor de tot és que els beneficis que obtenia l'empresa que s'encarregava dels túnels de Vallvidrera, titularitat pública, s'havien de reinvertir en transport públic.
Què passa? I què passa amb les autopistes radials de Madrid?
Estan
totes en suspensió de pagaments.
De moment,
i les hores de pagar tu.
De moment, les d'aquí a Catalunya són les més cares. I perquè se'n va
no,
a la Generalitat.
Les autopistes radials de Madrid és quan hi havia autovies lliures de peatge.
Hi ha
fet autovies de peatge.
Les que són de la Generalitat són els quilòmetres més cars que hi ha a tot Espanya.
Escolti, ho haurem de deixar aquí perquè ara per parlar d'autopistes en un minut i mig no arribaríem.
Hi ha més tela.
Escolti'm, ho deixem aquí.
Molt bé.
I dilluns que ve parlarem del 12 d'octubre, ja els poso deures,
Sí.
Però què passa el 12 d'octubre?
Que venen autocars de tota Espanya cap aquí a manifestar-se.
Però no és la Catalunya Real la que es manifesta i venen de fora. Com va això?
A mi el que em pregunta com gestionaran els del PP la majoria silenciosa dels 49 milions d'espanyols que no hi aniran allà.
El 12 d'octubre el millor que podem fer tots és anar a buscar bolets, que n'hi haurà molts i molt bons.
Home, perquè
jo no penso fer festa el 12 d'octubre.
Doncs...
No penso fer festa.
És dissabte.
Ah, sí. Bueno, jo faig festa sempre
sí, sí.
Ja,
És dissabte.
Bé, doncs els poso deures. Prenguin nota dissabte i
ja, en parlem. Llavors ho comentarem,
home. Home, sí. Maria Lourdes, Pasqual i Narcís, fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu.